El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 18 minuts, molt bon dia. Escolta la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, en companyia avui de l'Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picorní, molt bon dia.
Molt bon dia.
I de la Lourdes de Mau, molt bon dia també.
Bon dia a tothom.
Doncs encetem aquesta setmana i jo crec que una mica descol·locats, perquè no sé si aneu conscients ahir de l'actualitat. A partir de les 8 del vespre que es van destapar certes coses, ja ens anunciaven des de feia dies. Jo tampoc en tenia massa bé allò de l'exclusiva d'Anna Pastor a la Sexta, que s'aturaria el món a partir de 2:15 de la nit. Home, el tema en si, estem parlant dels papers de Panamà, dels Panama Papers, que han estat doncs uns 300 periodistes de tot el món treballant-hi durant un any gairebé, i que és una feina d'investigació que han anat tibant de fils, i al final doncs sembla que faran lliuraments per capítols. Suposo que intentaran rendibilitzar una mica la feina feta, però la veritat és que ahir, quan posaven sobre la taula una mica tot l'entrellat, almenys les capes superficials de com havia funcionat això, no és una cosa nova, els paraïsos fiscals, vull dir, tampoc és que hagin ara inventat la sopa d'any, però sí que el fet que un treball periodístic hagi monitoritzat tantíssima gent arreu del món i amb tanta rellevància, després ja veurem si això fins a quina repercussió tindrà, però estem parlant, per exemple, de 12 caps d'estat en actiu, estem parlant de futbolistes, estem parlant de polítics de qualsevol mena, d'empresaris. No sé si veu poder fer una mica de seguiment o si n'estàveu al corrent d'aquesta notícia. Felicitats també als companys dels que han pogut participar de la Sexta i el Confidencial a nivell de l'estat espanyol, però jo tinc un batibull de dades que és força... Bernat.
Jo acabaré ràpid, jo a hores d'ara, aquestes hores del matí, diguem, atenent que va sortir d'ell, jo em declaro de moment incompetent per opinar el tema, vull dir, perquè només vaig veure una imatge que explicava gràficament quants milions de papers hi havia en comparació amb Wikileaks, etc., i com que és unes 100 vegades el Wikileaks o una miqueta més, diguem, jo ho sento, no ho sé, a hores d'ara jo et declaro incompetent, diguem, en tot cas, si voleu parlar-ne ja en parlarem, diguem, però crec que, en fi, que ara mateix, almenys a mi, se m'escapa una miqueta de les mans, i a més, tampoc no em, en fi, és allò de, entre que no em sorprèn i no ho sé, diguem, no? Per tant, tot, en fi, sense novetats en el front, per mi.
Millor de tot, jo agafo l'última frase. Uh-huh. L'última frase d'en Bernat, que diu sense novetats. O sigui, una de les meves frases repetides a les tertúlies de fa moltíssims anys, sobretot a partir del principi d'aquesta anomenada crisi, que no és una crisi, és una altra cosa, quan es deia és que no hi ha diners. Jo deia, no, n'hi ha molts de diners, el que passa que no estan on han d'estar. Per tant, no és cap novetat. La Susan George va escriure un llibre fa moltíssims anys. Susan George està dintre d'un moviment, és nord-americana però viu a París des de fa molts anys. Va escriure un llibre en el que feia, que és Informe Lugano. I Informe Lugano, si no m'equivoco, tu aquí tens aquí la possibilitat de comprovar immediatament, em sembla que està publicat el 1900, jo diria que 80 i pico.
Jo pensava que con mi cepillo manual...
Alto! Tenim una immersió!
No. O ha estat el meu ordinador o l'iPad de la Lourdes, no sé, un dels dos,
Bueno, en qualsevol cas... En qualsevol cas...
També si era una publicitat, jo no estava mirant una publicitat.
No.
L'informe Lugano ja deia tot això, perquè no és cap novetat.
Sí.
Fa poc, fa relativament poc, fa uns 3 anys aproximadament, es va produir aquella sortida d'informació d'un banc suís, en el que precisament hi havia 3.000 noms d'aquí d'Espanya que encara no han sigut publicades a la llista pel ministre de Hisenda, tot i que va dir que sí, que ho publicaria. O, per exemple, la llista també coneguda sobradament de les SICAP nacionals, és a dir, aquelles comptes que han de ser 100 socis però virtualment sempre són 2 o 3, i llavors hi ha 97 caps de turc que apunten s'apunten i que cotitzen exactament, si no m'equivoco malament, un 3% d'Hisenda, suposant que treguin diners d'aquesta compte. Mai estan investigats, mai saben d'on han vingut aquests diners, ni ho sabran. La meva conclusió en aquest moment és que aquesta operació ha sorgit, com ha sorgit la del Vaticà fa poc, perquè efectivament les xarxes, el nou sistema digital i tot plegat, permet fer segons quines coses, i sempre hi ha doncs, algú que per bogeria, per venjança, per el que sigui, doncs actua i ho posa a fons. Ara, també us dic el següent, no passarà res. És a dir, les persones que apareixin en aquestes llistes, la majoria d'ells seguiran exactament igual. Hi haurà algun cas potser que patirà una mica més, i probablement si aquest cas, aquesta persona o aquesta empresa pateix una mica més, no serà tant pel que ha fet malament, sinó perquè en aquell moment no està en condicions de que tingui el suport de tots els altres. O sigui que sóc absolutament pessimista en els resultats finals de tota aquesta operació, perquè només cal pensar en el cardenal en aquest moment que havien descobert que es va ampliar un pis del Vaticà i es va gastar 320.000 euros per aquella ampliació. I passarà alguna cosa aquest senyor? Doncs no hi passarà res.
Doncs anem per més opinions, però deia, no els hi passarà res. Això ho haurem de veure també en el tipus de context. No li passarà res al president actual de l'Argentina, no li passarà res a Leo Messi, que té una altra causa oberta en aquests moments. Vull dir, no necessàriament si passarà res, però potser alguna gent li pot perjudicar.
Un incís, només. El Leo Messi, com anava a declarar als jutjats de l'Hospitalet, a fora hi havia gent que el va aplaudir. Punto.
Lluís Ribas.
A mi em sembla, a vegades em tatxeu d'infantilisme, d'innocent i tot, a mi em sembla aquesta discussió innocent a 100%. Aviam, jo he tingut pis a Andorra pues, fa 25 anys, no? I bueno, que es descobreixin que hi ha gent... Mira, jo tenia una compte a Andorra perquè tenia de pagar la llum i totes les contribucions, que es pagava molt poc abans, ara ja es paga molt, els pagava molt com a mecenar i tot. Escolta'm, la banca andorrana, es veia gent, jo coneixia gent, que entraven per la banca privada, que no sé si vos ho sabeu, s'entrava per darrere del banc, pujàvem un ascensor amagat, esperaven despatxos superamagats, semblava com una casa de putes, allò que quan es veu que un entra, l'altre surt, allò tan ben organitzat. I, però és que jo he vist als taulells, o fora el banc, fora estripat, comptes de gent coneguda d'aquí, que jo els coneixia. És que ara ens alarmem de tot això, però si ha estat passant sempre, i no passa res, i la gent té comptes, i hi ha una corrupció. Com tu dius molt bé, quan em diuen no hi ha diners, hòstia, algú ha cremat diners? No, si n'hi ha més de diners, clar. Perquè es fabriquen més diners, se'n cremen uns que es fan malbé, però se'n fan més dels que es cremen. O sigui, el que passa és que els diners estan mal repartits, o estan repartits molt irregularment, uns tenen molts, altres menys i cada vegada més, però això que ara ha sortit d'això, a mi t'ho juro que em fot gràcia, em fa riure.
Jo volia puntualitzar, ja ho he dit a l'inici, ara anem amb la Lourdes, però el tema, jo ja he dit que no han inventat res que no sapiguessin.
No.
Que és veritat que... I això després ja tindrà les seves conseqüències o seguiment judicial a cadascú.
Però
el que vull dir és que un treball d'aquestes característiques amb 11,2 milions de folis que han estat analitzant i a través de les primeres fonts que van fer la filtració, dic que d'allò del que nosaltres sospitem o en parlem, sí. Si es posa sobre la taula és una altra història.
No,
també,
però escolta'm, no, es posa sobre la taula, en Pujol ho va aclarir molt bé, eh? No tallem branques que caurà tot a l'arbre, eh? I fa pocs dies ho va tornar a dir, eh? Bueno, però no passarà res, perquè tothom ho sap.
Potser caurà l'arbre. No, bueno, inventades, Lourdes.
Aviam, moltes coses, moltes, eh? Primera, el fet de que passi, que se sàpiga, ja és passar alguna cosa, perquè a partir d'aquí, doncs, algunes persones hauran de fer alguns moviments o tal.
Sí,
però abans
que s'han portat més lluny.
Abans que res, jo el que voldria dir, paradisos fiscals, sabem que n'hi ha, molt bé. En aquests paradisos tu també pots tenir empreses legals. Sí. Si tu vols utilitzar les... Escolta, més correcte. Sí. I si un agafa la llei per fer el que la llei permet, ens agradi o no ens agradi, però allà està. Dit això, també penso que, evidentment, que hi ha molt diner no declarat, perquè, mira, jo crec que forma part de l'essència humana, perquè des dels que en tenen molts, els que tenen pocs, quants cops hem dit aquí, amb, no dieu mai allò de amb factura o sense factura, amb IVA o sense IVA, pues, per tant, tot això genera. I aquí a Espanya doncs, se sap que hi ha una economia submergida d'un 20%, i per tant, doncs, tots aquests diners es mouen sense declarar, sense pagar impostos.
Vols dir que no és només una escala que estem parlant ara amb paraïsos fiscals, sinó que és una qüestió
també d'essència. Bueno, d'algun lloc, o sigui, hi ha per tot arreu. Ara, que els diners, diuen, on són els diners... Mira, jo, els diners no desapareixen, els diners marxen. El problema està en que els diners se'n van... Doncs, altres països on tenen més llibertat, on donen més rendibilitat, etcètera, etcètera. Però és que és així perquè la gent, torno a dir, diu, amb IVA o sense IVA.
Però això qui ho diu, el primer que ho diu és el president del govern que presideix Espanya.
Del de dalt...
No, perdona, hi ha corrupció, si el de dalt permet que hi hagi corrupció.
No.
Sí, perdona.
No, home, no, hi ha corrupció.
Però, tu, els seus pares et van donar bons exemples. Et van donar bons exemples. I tu segueixes.
En l'època dels meus pares, quasi no es pagaven impostos. T'haig de dir, quan jo era petita, un barem per pagar impostos era si tenies cotxe i els cavalls que tenia d'aquest cotxe. Sí, però, bueno, deixem estar el tema de la meva família. Pobrets, fan el que poden. Però volia dir més coses. Sí. Per exemple, dieu, els diners no desapareixen. Apareixen. Escolta'm una cosa, hi ha dos tipus de diners que corren pel món. El que és la base monetària són els bitllets i monedes que emet el banc i és el diner bancari. Només són anotacions en comptes que poden aparèixer i desaparèixer i que, per tant, i tant que desapareixen. Totes aquestes anotacions en compte deixen de tenir, diem-li, cos, i, per tant, no existeixen. Si els hi passarà alguna cosa a aquesta gent... Depèn, si s'investiga, es planteja, doncs mira, el Messi el tenim aquí declarant per un tema també d'evasió fiscal. Doncs ja veurem els altres i tants altres hi ha. I llavors, a mi sí que hi ha una novetat, que em crida l'atenció perquè els veig, falsos. Falsos amb el... O hipòcrita.
Aquí, perdona.
Diguem-li, de primer em voldria curar les esquenes, no?, dient de què... sempre i quan no sigui una cosa legal, etc, etc. Però estic pensant amb el senyor Almodóvar, no? Que tant que surten allà, es mouen, sí, i són abanderats de, i resulta que també tenien una empresa, i que és el primer que s'ha llançat a comunicar que aquells que diguin qualsevol cosa estaran amatents per posar-los denúncies, no? I després d'això res més. Aquests en toquen els nassos, no? Aquesta doble personalitat...
Apuntem una cosa, que hi ha la presumpció d'innocència, insistim, que això és una cosa... Jo no volia treure tant noms en concret...
Bueno, estan a la premsa, estan corrents per tot arreu,
No, dic que el que era interessant, perquè insisteixo, no és cap novetat que hi hagi gent que faci servir països, paradisos fiscals, doncs, per evadir impostos, o per... Dic en el volum de tot plegat, en el volum d'investigació, que és a mi el que em sobta més. Havíem tingut l'experiència de Wikileaks, que n'ha tret molta informació durant els últims anys, i jo crec que ha tiat una mica també als Estats Units i tal, vull dir que són investigacions que se surten del que era l'establishment habitual del seguiment de les notícies. Jo crec que això en rellevància al volum, però insisteixo, també hi ha la presumpció, evidentment. No, jo no, ni el Leo Messi, ni l'Almodóvar, ni el president de l'Argentina, insisteixo, fins que això segueix el seu recorregut...
Però que donin explicacions, que ho presentin...
Poden donar explicacions, si volen o no.
Que no ho fem els altres. No us ha vingut mai una inspecció d'Hisenda?
No encara.
Jo quan m'hi dedicava, me'n venien i tu deies, no, miri, això és per això, per això, per això, i si tu ho tens bé, no passa res,
El Bernat demanava la paraula.
Jo sobre el paper dels polítics, en fi, amb tot això, diguem, el que és evident és que malgrat que la corrupció la practiqui un bon pessic de la població, diguem, deixem-ho així, el que és evident és que si es vol acabar amb aquest tipus de corrupció, es pot acabar. O sigui, És a dir, no és una qüestió d'educació.
Sí, és a dir, és l'educació.
Lourdes, si tu poses els mecanismes correctes i concrets, diguem, per evitar aquestes situacions, tu les evites. L'altra cosa és que tu no vulguis evitar-les, perquè ja t'està bé que un bon pessic de la població ho faci, que tu tens uns amiguets que si ho fas potser et deixen de parlar, perquè això... Per desgràcia, en aquest món funciona així.
M'estàs parlant del tema polític, eh? De corrupció política, vale.
No, sí, sí, corrupció política, però també pràctiques que són legals, perquè tenim compte a Panamà... És,
sí, sí, això ho hem
explicat. Com a França, com a la Xina, com a on vulguis.
Això és una cosa que està en compte allà, diguem, no? Per pagar les despeses, diguem, del teu piset, perquè si ets un rat i ets un piset has de pagar de tal. I l'altre és tenir pràctiques d'evasió fiscal, diguem, no? Però, en fi... Mentre aquí ningú vulgui... És que, sí, sabeu el lema aquell, diguem, que utilitza el moviment feminista de si ens toquen a una, ens toquen a totes, diguem? Doncs, igual, doncs jo suposo que el moviment d'altes èlits polítics deu utilitzar exactament el mateix. Diu, si ens toquen a un polític, ens toquen a tots, diguem, no? Per tant, millor no toquem res, mantenim l'estatus quo, diguem, i això és una qüestió d'escala social, diguem, no? Jo estic convençut que pot ser que una persona que estigui a baix... practiqui una miqueta de...
amb les seves possibilitats, les petites, possibilitats. Vamos.
Correcte, sí.
Autònoms.
Sí, però escolta'm, jo no considero el mateix una persona que li costa arribar a final de mes, etc, que una factura la faci amb diner negre, diguem, evidentment que és en proporció, però en fi, per mi no és el mateix que una persona...
I el que no paga la llicència de vendre, per exemple, quan hi ha les persones aquestes que venen al carrer, perquè, clar, com que les seves capacitats són molt limitades, doncs no paguen la llicència, però té la botiga oberta. És que la corrupció... O sigui, el no complir la norma o és per tots o és per ningú.
Vale, per tant,
és des de la primera passeta.
També hi ha un tema de proporcionalitat, eh?
O és per tots... És evident que o és per tots o és per ningú. Els primers que han de donar exemple, són els, en fi, la gent que està a dalt de tot, diguem, no? Si la gent que està a dalt de tot ni ells donen exemple, punt número 1, ni dos, com que per què?
Perquè tots, jo no veig perquè cap persona és diferent, estigui més a dalt o més a baix.
No,
tots.
Perquè, Lourdes, perquè tens una responsabilitat, de la mateixa manera, que no és el mateix el paper que tu puguis tenir a l'escola que el que pugui tenir al conserge. Tu vas a dir, no, tots hem d'educar. No, evidentment, tots hem d'educar.
Perdona, el conserge de l'escola i tant només.
Bueno, no, jo
t'ho dic.
Bernat, va, on vols anar a parar?
No, això, que sí, que evidentment seguirem així, perquè hi ha la majoria dels dignataris mundials, doncs volen que seguim així, i ja està, no li donem més voltes, perquè és que, en fi, és una qüestió de voluntat, diguem. No?
Ja, el concepte aquest de no hi ha diners i que marxen, i que desapareixen,
vull dir que em fa
gràcia, perquè jo tinc claríssim el tema aquest. No, el tema no, jo quan dic que davant de la frase no hi ha diners per fer inversions, per exemple, socials, és mentida, perquè sí que n'hi ha diners. El que vull dir... Deixa'm acabar.
Deixa'm acabar.
El que vull dir, senzillament, és que hi ha un munt de diners que senzillament no estan al lloc on han d'estar. Senzillament és així. És a dir, a veure, les proporcions de les riqueses i del repartiment social són les que compten. Jo, a la meva edat, ja sé perfectament que sempre hi haurà rics i pobres. Ningú m'ha d'explicar això. Jo ho sé. Ja sé que hi ha gent que només mira pel seu bé i no pel bé comú. Ningú m'ho ha d'explicar, ja ho sé. El que jo em queixo és de la gran diferència, del brutal canvi que hi ha entre uns que no tenen res per poder viure i uns que els hi sobra i mai a la vida s'ho podran ni gastar ni repartir. És això el que jo em queixo. Aleshores... la primera cosa bàsica en un estat modern, a partir de la Revolució Francesa, consisteix en que la societat ha de fer un repartiment més acurat del que té. I la primera cosa és que la gent participa en el bé comú. O sigui, jo aporto en funció del que tinc, en funció del que produeixo, en funció del que genero, una part, un percentatge. I el que en té menys aporta menys percentatge. El que aporta més, Per què n'aporta més? Primer, perquè li sobra. I segon, perquè dona possibilitats a que aquell que té menys pugui tindre un estatus de vida millor. Aquest és el punt. Quan hi ha una diferència tan brutal entre una riquesa d'algú que supera els mils de milions d'euros, per exemple, o de dòlars, això és una desviació absoluta del que hauria de ser. I no vol dir, jo no estic dient que aquella persona, aquests milionaris que hi ha, hagi fet això robant, ni malversant. No estic dient això. Estic dient que el sistema hauria de tindre unes fórmules, unes maneres d'equilibrar això de tal manera que no hi hagués aquesta diferència tan brutal entre el que té 10 milions i el que té 1 euro. És això que estic dient.
Lourdes.
I, perdona, i acabo. I el que torno a repetir una altra vegada és que aquesta llista, que crea aquest problema i aquestes coses, acabarà com totes les llistes que s'han produït, perquè no és nou, insisteixo, no sé si us puc mirar això d'aquest llibre.
És de l'any 2000.
2000 és? Mm. Bueno, doncs em pensava que era més antic. Bé, en qualsevol cas, el que passarà serà això, que algú pagarà, poc, però pagarà, perquè en aquell moment estigui desconnectat, però no per res més. Per exemple, hi ha un senyor, el Díaz Ferran, aquell senyor Díaz Ferran està a la presó. Bueno, el que va fer el senyor Díaz Ferran ho han fet, demostrat, com a mínim 50 persones a Espanya. Els 49 restants no estan a la presó. Això que vull dir. Ha pagat un perquè estava mal situat, estava mal connectat, i algú va dir, pues ara, tio, Díaz Ferran, ara pagaràs tu. I ja està.
Lourdes.
Bueno, jo penso que, diguem-li, hem desviat el tema que estàvem parlant. Perquè una cosa és que parlem de si la redistribució de la riquesa, quin ha de ser i com ha de ser, com s'ha de realitzar. Això és una cosa. I l'altra és l'afloriment dels diners opacs, dels diners, diguem-li, que s'eviten pagar impostos. Val? I són coses totalment diferents, clar.
No.
Home, no, i tant, que és totalment diferent. Perquè el fet de que...
El fons de la qüestió no heu...
Bueno, sí, al final sempre podem arribar als orígens, no? De qui és la terra, de qui són els recursos,
sí.
Vale?
Per què no?
No, home, no, perquè si sempre anem a la globalització mai podem, diguem-li, matitzar cada punt, cada situació. Aquí concretament el que estàvem dient és, per exemple, amb el tema d'aquí de Panamà dels comptes, doncs hi haurà gent que tindrà, no sé, m'ho invento, 1.000 milions i un altre en tindrà 300 milions. Vull dir, aquí mateix també hi ha una diferència de patrimonis dins d'aquestes comptes. Ara, tant és culpable el de 300 milions com el de 1.000 milions com el que estafa 10 euros. Vull dir, si hi ha un sistema, per dir-ho d'una altra manera, i com sempre dic jo, la llei, és la llei. I jo a mi és l'únic que em dona, diguem-li, seguretat. És igual per tothom.
Però tu abans has dit una cosa que es diu molt, no? I tu has dit, si és legal, o sigui, si està dintre de la llei, és correcte.
Sí.
No.
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 No, 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 no. Una cosa és que sigui moral i ètic.
No,
i l'altra
no,
és que si estem dins de la llei, tothom ho té a l'abast. I la majoria de les persones que poden s'agafen.
Però això el que vull dir és que el fet de que sigui legal... Mira, per exemple...
No he conegut ningú que digui...
Ara m'aniré a un extrem.
A 300 vull pagar 800.
M'aniré a un extrem demagògic. I m'avanço jo mateix em dic demagog, ja, abans de començar.
Aviam.
Les lleis de l'Alemanya nazi eren lleis.
Democràtiques.
Eren lleis.
Democràtiques.
Sí, sí, sí.
I per tant, com que eren lleis, eren legals.
Sí.
Aleshores, nosaltres, des de la nostra perspectiva en aquest moment... Creiem que aquelles lleis, encara que fossin legals, eren justes?
Bueno, que les
pregunto. Fossin...
Aviam,
contesta'm.
Jo ja et dic, ja t'estic dient que
contesta'm.
No totes les lleis poden ser
contesta'm.
Ètiques. No,
eren
no,
legal.
Ja li dic que no.
Però això
ho he dit al principi. No, que, o sigui, no, les lleis són ètiques, però almenys un sistema d'estructura legal ens dona una eina per tots iguals. Que de l'altra manera deixem, diguem-ne, l'organització social al subjectivisme.
No, per sí, tots,
home,
igual, per tots
sí,
iguals
llavors
no.
Llavors deixem, ha d'haver-hi una llei, diguem-ne, que... teòricament es pugui aplicar a tothom amb la mateixa mesura. Si no, cadascú, ja, si ja ho deixem al criteri personal, individual, això és totalment...
No, ha d'haver-hi lleis, hi ha d'haver-hi lleis i a més votades
ja
i representatives.
Doncs ja hi som, doncs és el que estic dient,
però
estic dient
el que dic és que la legalitat no suposa l'equitat.
No, ja torno a dir, no, No, mira, la llei del mercat, la de l'oferta i la demanda, ja t'ho diu que precisament no és un sistema equitatiu. Ara, dels sistemes que hi ha, potser és el que millor resol el problema del que comi per qui produir.
Però una pregunta ràpida, per què no podem esperar que les lleis siguin ètiques?
Si aspirar, sí.
Llavors?
Aspirar és legítim.
No, tu has dit que no pot ser que les lleis siguin ètiques.
No, jo he dit que no tota llei, no tota llei ha de ser ètica.
Per què?
De vegades hi ha lleis que no ho són, perquè són injustes. Ara, el que hi aspirem, siguin la millor de les lleis, home, i tant que és una aspiració noble, també hi estic d'acord. Ara, en qualsevol cas, prefereixo una estructura legal que m'empari que no qualsevol altra cosa.
Doncs és un tema que segurament...
Podríem entrar amb Goethe.
Jo és un desig, espero que això continuï, perquè crec que podria ser interessant per veure com...
Que tibin.
D'allà el Lluís parafrasejava el Jordi Pujol que com tirin d'una branca caurà l'arbre. Ja veurem si cau o no. Seria interessant d'alguna manera que tingués algun tipus de conseqüència i no quedi allò simplement en un cop d'efecte dels mitjans de comunicació. Coses de la següent que vull repassar a Gausachs. Teníem inici de temporada ahir? Es considera?
No. Bueno, inici de temporada, en tot cas, si vols, a Sant Cugat, diguem. Sant Cugat. Però, primera actuació de la temporada aquí, però no, vam començar fa, crec que 3 setmanes, a Poble Sec.
Doncs...
I ahir vam actuar aquí i no ens va anar tot el bé que voldríem, ni que haguéssim volgut, diguem, no? Per tant, hem de seguir treballant i, en fi.
El principi bàsic de Gausac i de Castellers, que de tots ho farem tot.
També, tots fem pinya. Doncs també la Lourdes em demanava saludar i em semblava interessant. És que si no me n'oblidaré.
Jo és que normalment acudeixo a una residència on està el meu pare i les noies que hi ha per allà, hi ha un equip meravellós que porten més enllà del que hauria de ser, o sigui, de ser professionals, doncs porten l'atenció amb els avis doncs més enllà. I la realitat és que m'hi vinculen molt amb elles. L'altre dia es van assabentar que veníem aquí i em va dir, Lourdes, ens pots saludar? Ens fa molta il·lusió. Dic, bueno, ja ho demanaré. I per tant, a la Gabriela, l'Anna, la Dulce, la Rosa, l'Helena, la Maria, la Ivonne, la Laura i l'Aroa...
Totes les coneixes?
Sí. Doncs m'agradaria des d'aquí expressar-li el meu respecte cap a la seva feina que fan, que va més enllà de, seria un comportament professional perquè s'impliquen emocionalment i la realitat és que és molt maco. Moltes gràcies a tots.
Ho dic perquè si no se m'han oblidat, dic, home, i tant, perquè en parlem sovint del
no,
del pare de la Lourdes i...
Com tracten els residents, hi ha molta manera de tractar els residents. De vegades són persones malaltes però que no són tontes i pues això que els abracin és que jo no ho he vist a cap lloc i n'estic enamorada d'aquest grup.
Doncs aviam si ens estan escoltant, ja els hi demanarem després un resum de la tertúlia, aviam què ens diuen.
Bueno, van dir que ho farien al migdia, perquè elles al matí...
A la tertúlia seva del cafè del migdia.
No, és que elles al matí han d'aixecar els avis, i diem-li, és una hora, estan molt
doncs,
ocupades.
A la remissió, perfecte.
Estan molt
doncs,
ocupades.
Que es donin per saludades. Temes de, deia, ronda així de Sant Cugat, teníem una notícia avui a Cugat.cat que el 55%... creix un 55% el nombre d'usuaris del BiciBox a Sant Cugat. Aneu amb bicicleta o no?
No.
El Lluís m'ha dit
que
ara mateix...
Jo penso que no, però jo durant molts anys he anat per Sant Cugat amb bicicleta.
És el tema, jo crec, que més comentat normalment als plens, a l'audiència pública, a l'inici del ple, les bicicletes surten sí o sí.
Bicicletes surten sí. Jo m'acabo de trobar precisament on hi he aparcat, al carrer Vinguda de Catalunya, hi he aparcat, i efectivament hi és un camp amb bicicleta en contradirecció. Sí, pel mig de l'Avinguda de Catalunya en contradirecció. O sigui que si jo arribo a entrar mig minut abans i no vaig de pressa, m'hagués trobat de cara.
Però haurem de trobar un consens, no?, d'això algun dia.
Hi ha un consens, ara seguint a la Lourdes, hi ha una norma de circulació.
Veus?
Hi ha o dos termes normes de circulació. Doncs, escolta'm, les normes de circulació serveixen pels ciclistes o no?
Sí.
Pregunto.
Jo crec que és la gran pregunta, en el sentit de que si, és a dir, hi ha unes normes de circulació pels cotxes, en tant que asfalt, senyals, etcètera, etcètera, diguem, no? Tot això serveix per les bicis?
Jo pregunto, perquè a vegades veig que no.
Perquè si no serveix, i a més, no es posen el que pels cotxes hauria de ser les bicis, que són, en fi, lo bàsic per poder circular per la carretera, les bicis estan fora d'això.
Bueno, però dintre d'una ciutat com aquí, o un carrer, que té una direcció determinada, el de la bici, aquell que passa, que deu passar cada dia per allà, però és que fa via, i com que fa via, doncs utilitza aquell tros, i si no passa ningú, passa, i si veu que un cotxe es fot a sobre la cera, i punto, i s'ha acabat.
Fa via perquè si hagués circulat per la vorera, i tu haguessis sortit del cotxe, i haguessis dit, jo si hagués sortit del cotxe de 2 minuts
escolta'm, jo el que no vull és matar algú, i després la culpa se'n doni a mi. Per exemple, a la Floresta, on visc jo, hi ha una pujada per a la plaça de l'estació, on hi ha la farmàcia, que és una, en fi, té una pendent brutal, ho coneix molt bé. Jo, pujada allà en cotxe, a una velocitat discreta de 30 per hora, ja ho dic ara, 30 per hora, o menys, m'han baixat un tio de 30 i pico d'anys amb skating, una bicicleta, dos bicicletes juntes, a la nit, a un lloc que passa un cotxe just on la cera no té capacitat per admetre una bicicleta, ja ho dic, just una persona, i per allà baixen tranquil·lament. Aleshores, quan jo veig això, jo penso, aquest home s'està jugant la vida, però estic dient, no és un nen, és un adult, s'està jugant la vida, i a més m'està creant a mi un problema que jo li puc fer un mal sense voler, però sense voler, i en canvi pues es dirà que hem atropellat un ciclista.
Lluís.
Jo coneixo una persona que té cotxe i té bicicleta, i la transformació que es produeix quan va bicicleta en cotxe és abismal, no? Quan va en cotxe... es maleeix a les vies. Oh, aquests tios, no per fi la vida, no deixen pujar a la vessada, no sé què. I després ell, quan va en bici, maleeix els cotxes. Cony, podien apartar-se més que una mica més. O sigui, jo em sembla que això es té de conjugar i de que tothom es faci conscient. Jo vaig viure un temps a Holanda, era fantàstic, tot que això no passa. Hi ha unes normes molt estrictes i tothom les compleix. I els cotxes respecten les bicicletes perquè és el vehicle més dèbil, i les bicicletes intenten no tocar els nassos als cotxes si poden anar més ràpid. I jo crec que amb un esperit així de col·laboració, de convivència, ja em sembla que ho aclarim.
El problema és que no hi és, aquest esperit de
ja, col·laboració. Doncs això, es té de començar a formar, poder, no?
Jo penso que hi ha un problema de fons, que és d'estructura viària. Clar, els nostres carrers doncs tenen les dimensions que tenen, unes aceres que són com les que són. Fa molts anys jo recordo una veïna que vaig tenir, que era luxemburguesa, i diem-li, és que s'estirava i es posava super nerviosa perquè quan sortíem amb els bebès anant per la cera, cada dos per tres, bueno, no s'hi podia anar per la cera, perquè t'hi trobaves un pal, un arbre, i no hi cabies. I a sobre, el carrer no donava la dimensió. Estic parlant de la part del carrer Vergara que dona el passeig, i tots aquells d'allà. Aleshores, clar, ella em deia, bueno, però en Luxemburgo tenim unes aceres que bueno, hi ha la part de l'arbre i després tens 2 metres de cera i clar, tot és gran i és ample. Probablement, si aquí disposéssim també d'aquest espai, cabrien cotxes i cabrien bicicletes i cabrien cotxets per les aceres. Doncs s'ha d'ordenar. S'ha d'ordenar i s'ha d'establir prioritats.
Jo afegiré un comentari més de l'experiència diària o habitual per Sant Cugat. Això que dius tu és veritat. A la Floresta encara les aceres encara són més estretes o inexistents.
Exacte.
O inexistents. Però és que a la rampa del Celler hi ha una via bicicleta. Dos carrils.
Quan acabi et replicaré perquè ja sé per on vas.
Dos carrils. Dos carrils de bicicleta.
Allà queda...
I llavors tu vas caminant per la part de peatonal i et venen 3 tios en bicicleta. I llavors jo penso, però bé, no.
Eduard, i si vas en bicicleta pel carril bici...
Et trobes persones.
Per un espai que és només de carril bici, l'espai central de la Rambla del Celler és només de carril bici.
Hi ha gent.
Hi ha gent caminant.
És sí. Que queda confós, per tant, no queda...
No queda confós. No, ja sé el que vols dir. En el tram de la Rambla del Celler, que va des del carrer Sant Bonaventura fins a l'Ajuntament, sí. Allà sí que és més fàcil de veure, diguem. Sí. Però no et pots distreure del segon tram de la Rambla del Celler.
No, allà no.
De Mercadona a la Pollancreda, allà hi ha una zona d'asfalta que és només de carril bici. Herba, herba, banda, i al mig només carril bici.
Però, jo no justifico a la gent que va caminant pel carril bici. El que vull dir és un problema educacional. Si el que va en bici va pel carril bici, el que va caminant anar pel carril que han de caminar, res més. És igual com quan arribes a un pas peatonal. O sigui, hi ha gent que travessa qualsevol lloc, el pas peatonal està a 3 metres d'on passa i passa per l'altre lloc. Calla, jo vaig en cotxe i jo, amb tota la intenció, paro, evidentment, no l'atropello. Això no està clar, però em paro just al costat d'ell. A veure si se n'adona, i suposant que algú em mireixi, dic, allà hi ha un pas de peatons.
Però això també ajudaria molt l'administració, en aquest cas la local, Em sembla que tenim 100 i pico de policies municipals.
Sí.
Jo recordo de petit, quan començàvem a Barcelona, als 13 anys, jo sentia un pito, i et feia tornar enrere d'Urbano si tu havies passat en vermell. O sigui, això tampoc costaria tant,
fer. O per passar peatons, simplement advertir, no multar.
És advertir i educar la gent, i això podria ser els passos de peatons, els passos de bicicleta que deixessin el pas net. Jo a Holanda jo no em havia trobat mai un tio caminant pel pas de bicicletes, mai, però segurament des del petit els van corregir.
No, però mira, perquè quan tu deies això del tros, el tram des del Mercadona fins al parc de la Pollancreda, jo m'he trobat que quan atreveses, clar, has de passar pel pas de peatons, però mires que no vinguin ningú cotxe. I llavors, quan entres, el que d'entrada penses que ja estàs guarit, aleshores has de mirar no només a la dreta, sinó també cap a l'esquerra, que no vingui cap bicicleta. I això provoca una... T'ho prometo que a mi em provoca estrès d'anar mirant per tot arreu.
Encara bé que fas de mirar, de tenir constància que poden passar bicicletes,
perquè
hi ha gent que no...
és el que et dic,
que no és
clar,
conscient,
aquesta,
o no vol ser conscient.
És això el que me referia, no el anar per al mig del... de caminar per allà, sinó que és en el moment vas a travessar i penses cap on mires, no?
Jo sobre aquest debat, diguem, que encetava el Fami sobre que ha crescut no sé quin percentatge...
L'ús del bicibox.
El bicibox, diguem, no? No, doncs jo mira, doncs en fi, la política de l'Ajuntament, diguem, no? Perquè fa les càmeres de seguretat, diguem, no? Que en determinat moment, com que la seguretat pel centre de Sant Cugat era molt i molt perillosa, es van voler posar càmeres de seguretat, diguem, no? A mi no m'ha passat mai res, diguem, però bueno, tenc que d'acord, diguem, no? Però poses càmeres de seguretat per fer bonic, diguem, suposo, no? Per fer bonic només al centre del centre peatonal, allà on la gent compra, on ve de Barcelona, que es vegi que està segura, etc, etc. Jo no les poses, és justament als pàrquings de bicicleta, diguem. Jo conec manta persones que li han robat la bicicleta aquí a Sant Cugat, amb doble cadena, amb cadena triple, amb la piton, amb el no sé què, amb el no sé quantos, diguem, no? I vull dir que no sé, jo en fi, faig una crida, diguem, a la responsable de seguretat ciutadana, que en aquest cas, en aquest cartipàs, crec que és la mateixa alcaldessa. És a dir, jo no vull càmeres de seguretat pel carrer Santa Maria, jo el que vull és càmeres de seguretat allà on fan falta, com els parcs subterranis, en tot cas, o els llocs realment on hi hagi una possibilitat doncs de que hi hagi alguna cosa, o allà on s'aparquen les bicicletes, o allà on hi ha robatoris, perquè després vas a demanar, escolta, és que m'han robat la bicicleta, potser aquella càmera arriba... No, aquesta càmera no arriba al pàrquing de bicicletes. Ah, vale, molt bé, gràcies pel servei. Ja està.
Mira, parlant del robatori, Sant Cugat creixen un 5,4% en l'últim any. Tenim poc temps, bàsicament...
Sí, però saps quin és el problema? Que és que només donen percentatges, que donin xifres absolutes. Però per què no volen donar xifres absolutes? Perquè no els interessa. No els interessa, perquè 54,5% vol dir que passa d'una a dos, per dir, no seria el 5%, diguem, evidentment això seria
el
doble, diguem. Sí, seria exactament el doble, diguem, no? Però és igual, si passem d'una xifra petita a una xifra una mica més gran d'això, que donin les xifres reals. Jo demanaria des d'aquí
que donin xifres reals. Bernat, sí que hi ha xifres, vull dir, per exemple, en el cas dels robatoris amb força són 460 els que s'han registrat registrat durant l'any 2015, això és el que ens ha dit...
Doncs, en retiro, segurament serà una política nova, diguem, d'aquesta legislatura, l'anterior legislatura...
Parlem no dels Mossos d'Esquadra, eh?
Ah, Mossos d'Esquadra?
Mossos d'Esquadra, No, parlàvem de, xifres,
val,
a nivell de l'Ajuntament, sinó és una entrevista...
No, perquè l'Ajuntament, qui no volia donar les xifres, de fet, des del Martorell, que aquest també va agafar, per cert, l'altre dia un avió i se'n va anar a un d'aquests llocs, així, com que em costa parlar al principi d'aquesta tertúlia, diguem, en fi. Notícia a les xarxes, als mitjans digitals, diguem. No volien donar les xifres a la policia local d'intervenció de robatoris. No sé, amb prou de quina seguretat, la veritat.
Se'ns acaba el temps. Aquesta notícia, després al Bernal li passo el link, allà totes les dades. Gràcies. Perquè insisteixo, per l'error, estàvem parlant de dades ofertes, en aquest cas pels Mossos d'Esquadra. Dolors Jané, Lluís Ribas, Bernat Picornell i Lourdes Dalmau, gràcies per haver vingut un dilluns aquí a fer una tertúlia.
Tots vosaltres per escoltar-nos.
Sí, i a l'audiència per escoltar-nos i aguantar-nos. Santa paciència. Els deixem ara ja amb el programa Sant Quatafons en companyia de la Carme Reverte. Si ens escolten a la remissió, després podem sentir el programa la tarda. Siguin feliços.
Bon dia.
Adéu. Adéu.